trobada entre aquest noi i el Joao Félix, i que el Joao Félix sabés la història, que potser ja la coneix, però si no la coneix, que ell li expliqui, o que coneixent-la, aquest noi li expliqui els detalls, jo crec que és maco.
I l'altre dia es va emocionar Joao Félix, cumplo mi sueño de pequeño, vull dir que el Joao Félix també complir un somni, com
el Josep també ha complert el seu somni. La barreteta de Joao pel Josep.
I ja està, signada pel Joao.
Ho farem arribar, segur.
I tant que sí. Escolta, una pregunta, Josep. Ara el que fas amb el compte de Twitter @JoaoFelixismo?
Nada, pues disfrutar y pujar totes les fotos d'allò que és possible del Barça.
Val, o sigui, aniràs fent cada dia també fotos del Barça. I quan torni al juny de la sessió, què faràs? Seguiràs fent tuits perquè algun dia torni?
No, insistim perquè el compri el Barça.
Al juny el compraré el Barça.
Ah, sí? Sí.
Josep, has de crear un compte que es digui Riqui Puigismo i els ajuntem els dos.
No, el Riqui està molt bé.
Escolta, Josep, mira, felicitats per aquesta iniciativa tan enginyosa que vas tenir el 2019 i felicitats perquè Joao Félix, el teu ídol, està aquí a Barcelona. A veure si aconseguim que el puguis conèixer o que el Barça et convidi algun dia a Montjuïc i acabis de rematar el somni.
Ojalá. Seria un somni.
Si et diu alguna cosa, avisa'ns, sí, Josep. Si el Barça contacta amb tu, ens ho dius.
Sí, però de moment, res.
De moment, res.
No, home, vale, tranquil, vale. Tranquil.
Fa dos minuts que estem...
Veus, aquesta gent del Joao Félix tenen certa ànsia.
Ja tinc uns 4 anys, ja tinc uns 4 anys de marge.
Josep, t'he vist molt resignat ara, amb aquest to.
No, però el Josep...
Per 4 anys que m'estimes dona 4 dies.
El Josep, a la que sentia o veia una declaració que era a favor del Joao Félix, feia retuit, per això el tinc molt localitzat.
Sí, senyor. Una abraçada, Josep. Josep, gràcies.
Ja, moltes gràcies a tothom.
Adéu, adéu, adéu.
Felicitats.
11:45. Res, 40 segons i seguim.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Diràs amb Aleix Pariser.
I a partir de les dilluns compartirem taula amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i David Bernabéu. Ja sabeu que les coses han de ser fàcils a la vida i Obramat us farà la vida més fàcil, perquè van per feina. Ara han millorat el seu procés de compra online. Pots pagar tant amb targeta com mitjançant transferència a Obramat. Triar on i quan vols recollir la teva comanda i fins i tot pots escollir que te l'envin a l'obra directament. Converteix els pressupostos en comandes amb només un clic a Obramat. Són professionals de la construcció i la reforma. Tancarem la carpeta Joao Félix. Hem explicat que el Barça paga 400.000 euros en tot l'any per Joao Félix. Avui hem estat preguntant, ens sabem alguna cosa més d'aquest salari de Joao? Perquè ens va cridar molt l'atenció.
Doncs mira, podem explicar algun detall. El principal per mi, que més enllà d'aquests 400.000 euros que hem estat parlant que pagarà el Barça, Joao Félix també cobrarà de l'Atlético aquesta temporada. Quina quantitat? Hi ha algunes coses que crec que cal tenir en compte. Per exemple, que el jugador va renovar el seu contracte 2 anys més fins al 2029 abans de ser cedit, de manera que l'Atlético ja va poder rebaixar la fitxa que havia de pagar aquest any al davanter portuguès. Per tant, a canvi de sortir, que pogués sortir al Barça, accedir a Joao Félix a aquesta renovació, a diferir el seu salari. Contracte fins al 2027 va ampliar fins al 2029 i per tant rebaixava la fitxa que havia de pagar l'Atlético de Madrid.
Aproximadament són uns 8 milions bruts, el que tenia amb l'Atlético, ens ho va dir l'altre dia l'Adislau Moñino, company del País, que segueix l'actualitat de l'Atlético, per tant, uns 8, serien uns 4 nets, aproximadament.
No cal dir recompte a la Lliga. Aquest és el recompte que ha fet la Lliga.
Sí, sí, el que deia ahir la Marta.
Per l'espai salarial.
La Lliga li ha dit, el Barça pagarà 400.000 euros reals, sí, sí, però la Lliga li computa 3, algo al Barça de salari. Per però tant, bé, ell ha rebaixat aquests 8 bruts. No?
L'Atlético no el volia, estava allà estancat, de dir, escolta, tu vols sortir al Barça, primer pas, renova el teu contracte, 2027-2019, i ja baixa una mica la fitxa que havia de pagar l'Atlético aquesta temporada. A partir d'aquí, l'Atlético rep també l'ajuda del Barça amb aquests 400.000 euros, que és el màxim que podia pagar el Barça per la situació de fair play en la que es trobava, i per tant rebaixa encara una mica més la fitxa del jugador aquesta temporada. Per tant, aquest salari diferit en 2 anys més, la quantitat que paga el club blaugrana, han fet que gràcies a aquesta cessió l'Atlético pagui menys del que li hauria tocat si s'hagués quedat allà sense renovar. Per tant, una operació favorable econòmicament per l'Atlético, que pagarà part del salari d'aquest any també a Joao Félix, com et dic, un detall que no havíem explicat, més enllà dels 400.000 euros, l'Atlético pagarà una part de la fitxa, però menys del que hauria pagat si s'hagués quedat aquesta temporada al Wanda Metropolitano.
També l'ajuda, interpreto, que també l'ajuda a nivell d'amortització.
Clar.
Sí, sí.
Si has fet més anys,
el que tocava amortitzar cada
l'amortització any, ara és menys. Per tant, impacta menys en el fair play.
Pel que ens diuen, també Mendes ha renunciat a alguna comissió, mirant de facilitar també aquesta operació.
Vols dir?
Per tant, sí, aquests
jo,
factors...
Jo crec que aquí se l'ha jugat, el Joao Félix, se l'ha jugat pel Barça. Sí, sí. A veure com li surt, però que el tio ha posat molt de la seva part per venir.
Home, des del moment en què fa aquelles declaracions que ahir, evidentment, jo vaig dir en aquell moment, hi havia gent que deia, no, jo crec que ha sigut una decisió unilateral, hi havia gent que defensava això. No, si tu tires a la piscina hi ha d'haver una mica d'aigua. I clar, però és que es va estirar a la piscina des d'un 5
vull anar al Barça, va dir.
Estan a l'Atlètic fent, sí, sí. No unes declaracions de voler sortir, de que crec que hi ha acabat una etapa, no, és una declaració d'amor tan brutal, tenint contracte en vigor amb un rival directe, que... Ostres, només per això, crec que més enllà de l'assumpte econòmic ja se l'ha de valorar l'esforç que ha fet.
Us explico un altre cas d'aquest tancament de mercat de fitxatges. Poc a poc anem sabent més detalls. Eric García, que se n'ha anat al Girona cedit, s'havia dit que el City havia posat també com a condició, perquè el Girona forma part del City Football Group, que el City havia apretat de dir, vols Cancelo? Doncs vinga, ajuda'ns una mica i cedeix Eric al Girona. Bé, pel que ens expliquen, la cosa no és ben bé així. És a dir, Cancelo estava fet amb el Barça i la cessió amb el City estava totalment acordada. I el problema d'Eric García és Abde. I m'explico. Abde tenia una oferta per anar a la Premier que pagaven molts més calés que els 7 milions i mig d'euros que li ha acabat pagant el Betis al Barça. Al voltant dels 20 milions haguessin arribat a la Premier. El Barça fa càlculs, d'acord? Abde vol sortir, hi ha aquesta oferta... i comença a comptar tots els números, l'aval,
els pagarés,
la venda, els pagarés, i diu, val, ens encaixa tot, podem inscriure tothom, vinga, fem les operacions. I Abde diu, no, jo no vull anar a la Premier, jo vull anar al Betis, perquè coneix molt bé Ramon Planes, de fet, Ramon Planes és qui porta Abde al filial del Barça, Ramon Planes li ven un projecte espectacular, i ell vol seguir jugant a la Lliga, igual que va fer l'any passat a Osasuna, perquè coneix bé com funciona la Lliga, el futbol de la Lliga, perquè sap que allà amb Ramon Planes, amb Pellegrini, el projecte li encaixa com a futbolista, sap que pot tenir minuts, i ell decideix marxar al Betis. Diu que només vol anar allà, que no vol provar l'aventura de la Premier perquè no sap com li sortirà i vol agafar una cosa una mica més segura com és el Betis. Clar, aquí el Barça acaba cedint els desitjos del jugador i Abde marxa al Betis per 7 milions i mig. Doncs bé, això fa que com que el Barça cobra molts menys calés del que tenia previstos amb una possible sortida de la Premier, hi ha un moment de l'últim dia del mercat de fitxatges que el Barça no pot inscriure Íñigo Martínez. I aquí el club diu, és que la farem molt grossa, perquè si ens quedem amb Eric García i no tenim suficient marge salarial per inscriure Íñigo, quedarem molt malament amb Íñigo i amb tothom. I llavors, aquí, Xavi, la comissió esportiva, l'estructura directiva, tots han de decidir què fem. Eric volia marxar al Girona, Xavi li demana que no, que comptarà amb ell i el té pràcticament convençut, però davant d'aquesta situació el Barça diu, doncs mira, canviem Eric per Íñigo i ja està, no? I Eric també estarà a gust perquè vol anar al Girona i Íñigo Martínez el podrem inscriure, que és el que ens hem compromès i és el que volem, perquè és un fitxatge també important d'aquesta temporada. I aquesta és la història. Eric acaba al Girona perquè el Barça, l'últim moment, no pot inscriure Íñigo Martínez perquè no cobra o no ingressa el que té previst pel traspàs d'Abde. I acaba passant doncs, això.
Tal com hem elogiat a la directiva del Barça i hem elogiat també a l'àrea esportiva per incorporacions molt bones, han gastat 3,4 milions en aquestes incorporacions, molt bones com el Gundogan, per exemple, com el mateix Íñigo, crec que també s'ha de criticar que està, no està bé arribar al mercat el darrer dia així, perquè és que al final t'obligues a fer operacions que no vols fer perquè pots deixar sense inscriure a un fitxatge com Íñigo Martínez. O sigui, jo
ja,
crec
però,
que...
Fernando, aquesta situació també té a veure amb la situació del club.
Anava tan just al club que ballava d'uns milions.
Però
el club, Fernando...
Depenia de centenars de milers d'euros, ni de milions, de menys.
Però tu quan comences al mercat ja saps les condicions que tens. Jo el que et dic és que un fitxatge que t'arriba gratis, com l'Íñigo, ostres, el que no pots estar és el darrer dia patint per no poder inscriure'l. O sigui, tu has de fer comptes i dir, escolta, absolutament imprescindible els que he d'inscriure que no puguin arribar en aquesta situació. I a més, si tu a l'Eric no el vol traspassar, perquè és veritat que la situació de l'Eric, el Xavi, jo entenc que no el volgués deixar anar. Està Araujo lesionat i acostuma a lesionar-se. Em sap greu dir-ho, però s'acostuma a lesionar. Christensen, l'home, també de tant en tant l'han de canviar el descans i també es lesiona. Íñigo té la fascitis plantar. O sigui, Eric et taparà forats i serà un jugador que potser et fa falta durant la temporada. Que sí, que tens el Marcos que en un moment donat
el
pots posar.
El que vull dir...
Però i el Frenkie de Jong que, dir... que també pot jugar.
Sí, però
el que vull dir, Fernando, és que al final ets víctima de la situació que arrossegues. Perquè és evident... És evident que pots demanar més previsió i tot el que tu vulguis.
No, bàsicament per tu arribar amb avantatge al darrer dia.
Si el Barça fos un club com fa 10-15 anys autosuficient, que anava al mercat i comprava no el que podia sinó el que volia, doncs en les sortides passa el mateix. Quan tu ets un club potent, escolta'm, jo estic convençut que el Barça igual a Ansu se l'hagués quedat si fos un club potent. M'entens el que vull dir? Però un jugador que de moment no és titular per Xavi, que creus que a més doncs pot créixer en un altre lloc perquè físicament no el veus al nivell que el veies abans de les lesions, i que tu has d'intentar reforçar la plantilla com sigui, i que reforçar aquesta plantilla no depèn de la pasta que tu tinguis perquè no tens fair play, depèn dels moviments que fotis al mercat. És a dir, al final, el que ha passat a Íñigo, que acaba d'explicar l'Aleix, es correspon amb una situació, amb una sèrie de moviments que es produeixen com a conseqüència de la teva debilitat al mercat. Perquè tu agafes, escolta'm, si Abde, que no és titular, que no hagués estat titular, tots ho sabem, si Ansu, que no hagués estat titular, tots ho sabem, tu ets potent econòmicament i a tu t'interessa tenir aquest perfil de jugadors per utilitzar-los al llarg de la temporada, si tu ets potent econòmicament, te'ls quedes.
Sí, però jo
i el que busques és que surtin perquè a canvi tinguis un espai per poder fer altres operacions amb el qual creguis que la plantilla et queda.
Jo el que et dic és que el mercat, és molt llarg i que tu a l'Íñigo el tens fitxat fa molt de temps.
Quedes al juny,
evidentment. Molt de temps. I a més fas operacions amb el filial de més milions dels que te'ls gastes en el primer equip, per exemple.
És que l'Íñigo...
Però el tema, Fernando, és que anaves molt endarrerit. Jo et dic, vull dir que tenies la feina ja no d'Íñigo Martínez, sinó d'Araujo, dels contractes... És a dir, que
no volien inscriure... Però, Roger, però per això et dic...
Que si fins tu, fa poc ara dèiem... Gavi, que estàs...
Aquí el debat és si hauries de fitxar a Íñigo.
Bueno, o també...
Per exemple.
Et dic una cosa, aquesta gent de la palanca, a la que el Barça tracta molt bé i diu que no han trencat la relació...
No, arribarà la palanca, arribarà, però fora de termini.
Bueno, doncs han de tenir una penalització. Haurien de tenir una penalització.
No sé com està el
contracte. Home, si tu quedes que has de pagar un dia i la teva planificació esportiva depèn d'això, i et deixen emplomat, no amb un pagament, sinó amb dos...
Però no sé si ben bé va anar així, això.
I en realitat... A mi em van dir que havien de pagar 40 quilos més en dos trams.
Jo crec que el termini de pagament era el novembre, i que el Barça cobra dels holandesos 20 milions perquè eren 20 i 20. I el segon pagament de 20, dels alemanys, el primer dels alemanys, havia de ser el novembre.
Però substitueixen els alemanys...
Havia de ser el novembre, i el Barça el que demana és que li anticipin, perquè necessita més diners. Ha cobrat els 20 dels holandesos i no cobra els 20 dels alemanys. En el termini que ell volen. Llavors demana que li anticipin, i els alemanys diuen que no. Ja et trobes en cas de bala.
Els alemanys van dir que sí. Van dir que sí.
No, però en l'acord inicial, Lluís,
no,
perdona,
en l'inicial no
hi havia...
No, però després, quan el Barça té la premura, aleshores li demana que si pot ser anticipat a 31 d'agost. Ja. I els alemanys accedeixen i diran que faran tot l'impossible.
Bueno,
i malauradament,
no era l'acord
fa pocs dies van dir es retrasa 15 dies més del que teníem previst. Ho hem intentat, no ha estat possible,
per tant,
i arribarà.
Ja vens,
respecte al mercat, perquè volia apuntar alguna cosa que crec que és important. Realment, el Barça... No és que hagi anat de farol, perquè la gent m'entengui, perquè tothom ha jugat de pòquer. En pòquer es pot tenir o bon joc o mal joc o anar de farol. El Barça tenia mal joc. en realitat tenia mal joc, perquè no tenia forat, perquè no tenia fair play, perquè no té liquiditat, i per tant depenia de que unes operacions concordessin amb altres operacions, i malauradament havia d'esperar exactament a l'últim dia o al penúltim dia perquè baixen, lògicament, les pretensions dels clubs venedors o dels clubs que volen cedir els seus jugadors.
Però et trobes aquestes amb Ramon Planes, que també saps jugar al pòquer, i et diu, escolta, Fernando, que en lloc aquestes, de Déu aquestes, tinc 7 i mig.
No, però aquestes operacions, una la gent ha d'entendre, no, és que ho han deixat tot per última hora, no, és que una setmana abans aquestes operacions eren impossibles. Una setmana abans l'Atlético no estava disposat a pagar per la sèrie del jugador. Una setmana abans l'Atlético volia cobrar per la sessió. Una setmana abans el Betis no tenia res per al senyor Abde. Al final has d'esperar les últimes hores perquè tot encaixi. Però jo crec que hi ha un punt de sort de que tot al final s'ha alineat. Les estrelles s'han alineat. Era impensable que el Barça aconseguís això. Espera, ja acabo una cosa. Que ha parlat de la sessió de l'Atlètic de Madrid. Ja era hora de, no, sobretot per la informació que acaba de donar el Roger Saperes sobre que l'Atlètic de Madrid paga part de la fitxa al jugador. Ja era hora que li tornéssim alguna. Perquè a l'històric amb l'Atlètic de Madrid, amb l'Art de Turà, amb el Griezmann, etcètera, ja era hora.
Però és que la millor carta que has tingut tu en aquest tram final del mercat és Joao Félix, que li diu a un periodista que té 18 milions de seguidors que el seu somni és anar al Barça. A partir d'aquí, l'Atlético de Madrid ja sap
com almenys
on acabarà Joao Félix si el vol tenir fora.
I saps el seu problema, que té Joao Félix, que la declaració d'amor no és temporal, és una declaració d'amor absoluta. És a dir, la meva il·lusió tota la vida ha estat jugar al Barça. L'any que ve, la seva il·lusió tota la vida serà la mateixa. Haver jugat al Barça o seguir jugant al Barça.
Ha tingut ofertes de clubs potents,
l'Aràbia Saudita, fins i tot,
per anar-se'n. Potents vull dir clubs bons de la Premier i clubs potents d'Aràbia per anar-se'n a guanyar molts diners. I el tio ha aguantat el tirón.
Les llàgrimes no es fingeixen. No són actors. No són actors de teatre ni de cinema. Aquest xaval es va emocionar abans d'ahir. Es va emocionar perquè realment ell creia a complert un somni. I això jo per mi té un moltíssim valor. Perquè en una vida on el diner el rellotge prevalen sobre l'instint, la llibertat i els desitjos, que un tio com el Joao Félix plori en una presentació d'una sessió, si em diguessis, no, és que el Barça l'ha comprat. És que no l'ha comprat. El Reps ha dit una temporada i el xaval s'emociona. Molts com ell, francament.
Està molt bé que s'emocioni, evidentment. Però per mi el valor d'aquesta història és les declaracions que fa en el seu moment, perquè ell assumeix una factura al Metropolitano que no és agradable per ningú.
I jo crec que Mendes no té res a veure amb
Metropolitano. Ell s'ha equivocat amb una cosa només per mi, que és en l'actitud que ell ha tingut en alguns entrenaments, aquella imatge del peto, no voler entrenar al mar, que era d'alguna manera escenificar que no estava
formar part de la performance.
Jo crec que les declaracions que va fer eren compatibles en haver entrenat al màxim i haver estat disponible des del primer moment.
David, ell sap que aquestes imatges correran i ell vol ser incòmode. Ell busca imatges que resultin incòmodes en el grup.
Però no redunda en benefici del seu prestigi.
No, i és una pena que s'hagin de fer aquestes coses.
I la feina s'havia fet ja amb les declaracions, perquè a partir d'aquelles declaracions jo crec que, home, són unes declaracions que entren al cor de molts barcelonistes. I sobretot que la gent del Barça veu que és un nano que se l'ha jugat moltíssim, perquè sap que li passaran factors segons el Metropolitano.
No, va dir que jo estic amb el David, que a mi no m'agrada. És a dir, vam viure l'episodi també de Dembélé amb el Dortmund, que va negar a entrenar-se o aquest tipus d'actituds quan ho fan aquí al Barça.
És pornogràfic. No, imagina't que Gavi o Pedri declaressin el seu amor per jugar de blanc. Sí, és que seria inaguantable.
O que diguessin aquesta actitud a algú per sortir, no m'agrada que ho facin aquí, tampoc quan és per venir al Barça. I només anava a dir que aquest comentari que feia el Lluís no només ho pensa el Lluís, sinó que dintre el club també, quan preguntaves per la situació de Joao Félix, anaven dient també esperarem perquè l'Atlético va fer el mateix amb Luis Suárez, va fer el mateix amb Griezmann i va fer el mateix amb Memphis. És a dir, van esperar l'últim minut, ens van collar i ens van treure la sang. Diu, i ara estem després d'aquests tres casos l'Atlético està a l'altre cantó i ara li tocarà patir amb ell.
A principis d'agost, quan el Barça i Xavi només tenia una obsessió, que era Bernardo Silva, perquè ha sigut la seva obsessió durant molt temps. Jo pregunto, escolta, ara que tot Bernardo Silva, i em va dir una persona, diu, bueno, Bernardo Silva i Joao Félix, escolta, però si l'entrenador per ell no és prioritari. Això pot arribar al darrer dia.
Sí.
I si arriba al darrer dia, el Barça estarà allà.
Era impossible. Sí, sí. Era impossible, en realitat.
Escolta'm, 10 i la mitjanit, a veure. Marc Brau, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Fem un repàs ja general de com queda la plantilla del Barça, que, atenció, són només 19 jugadors en fitxa del primer equip.
Curtíssima.
És veritat que hi ha dos jugadors del planter amb dinàmica, i que a més n'hi ha un que en té minuts, Lamine Yamal, que és el 20è, Fermín és el 21è, per tant, 21 jugadors ara mateix és els que té disponibles Xavi. Una de les plantilles més curtes dels últims anys, sens dubte. Ara bé, sembla que per noms la millora en qualitat respecte a altres temporades.
Sí, de fet, l'altre dia ja li preguntaven a Xavi a la sala de premsa si era millor aquesta plantilla que la de l'any passat, i va dir de forma conseqüent que això ho hauríem d'analitzar a final de temporada. De moment, la plantilla de l'any passat va aconseguir guanyar la Lliga. Però bé, per analitzar així en fred els noms, un cop ja s'ha acabat també aquest mercat, recordem també com comença tot respecte a la temporada passada. L'any passat, Xavi comença la temporada amb 24 fitxes del primer equip, comptant Pablo Torre, Gavi i Valde, que tenien fitxa del filial, però tots ells, tret d'uns minuts que va tenir Pablo Torre, pocs, amb Rafa Márquez, tots van estar tot l'any en dinàmica del primer equip. Al mercat d'hivern marxen jugadors com Piqué, Memphis i Bellerín, així que a Xavi li queden 21 futbolistes, que és com acaba la temporada passada. Si fa no fa, com ara. Per tant, anem a comptar ja els canvis des del gener. Els canvis són, la porteria és la mateixa, Ter Stegen, Iñaki Peña, és veritat que no hi ha Arnautenes, però Arnautenes tenia el rol de tercer porter que fins ara ha complert Astralaga. En defensa, els canvis 2x2. Han marxat Eric García i Jordi Alba, han arribat João Cancelo i Íñigo Martínez. Al mig del camp han marxat Sergio Busquets, Kessié i Pablo Torre, han arribat Oriol Romeu i Gundogan. Aquí hauríem de sumar potser Fermín, que compleix aquest paper que podia complir Pablo Torre. I a la davantera han marxat Ansu i Dembélé, ha arribat João Félix i hauríem de sumar Lamine, i recordem que el gener en principi vindrà Vitor Roque. En resum, totes les posicions doblades com volia Xavi, menys la del pivot, aquí segurament la baixa d'Eric té l'asterisc important perquè el podia utilitzar en aquesta posició, i l'altra posició que no està doblada és la de nou, que es doblarà el gener.
Ja, i respecte als últims anys, això és molt diferent respecte a les fitxes dels últims anys?
Home, sí, perquè els últims anys, tot i que hi ha hagut força jugadors del planter en dinàmica, ens anem a l'època de Koeman, Mingueza, Ilaix, Valde, Jutglà, Abde, Nico, Gavi, van completar temporades senceres amb el primer equip, però si ens n'anem enrere, temporada 2020-2021, hem hagut de posar una marca, que és la primera temporada de Koeman, comença la temporada amb 22 jugadors. Temporada 21-22, Koeman la comença amb 23 jugadors. I a l'hivern, Xavi té una plantilla de 24 futbolistes. L'any passat Xavi també comença amb aquests 24 jugadors. Després del mercat d'hivern es queden 21, aquest és l'any per tant que comença amb menys jugadors, 19, 21 si comptem a Fermín i a Lamine.
Ara, Xavi ha començat la Lliga amb tots els jugadors, però també li han marxat Ansu, Abde, no? Vull dir que això del mercat s'hauria de tancar abans, perquè si no passen casos com aquests, no? Vull dir, si és que al Barça li ha passat últimament, que jugadors que comencen la temporada després no hi són a la jornada 4 o 5.
No, de la temporada que va iniciar Koeman queden només 4 jugadors, i és abans d'ahir. Queden 4.
Increïble com ha canviat la...
Primer, jo prefereixo una plantilla curta de qualitat, una plantilla molt llarga amb el carro del peix. D'acord? No, és a dir, que a vegades dir 23-24 jugadors no és sinònim de tenir les posicions doblades, perquè per mi doblar les posicions no és tenir 2 jugadors per lloc. És que la diferència entre el titular i el suplent no sigui molt gran. Perquè si la diferència entre el titular i el suplent és molt gran, ja no tens la posició doblada sota el meu punt de vista. I crec, sincerament, que la plantilla del Barça, per mi, substancialment ha millorat. O sigui, en defensa, tu amb Cancelo millores, tens una posició maleïda que no has pogut ocupar com Déu mana des de que se'n va anar Dani Alves. Aquesta és la realitat, han passat 1.000 jugadors per allà i no has pogut consolidar-la, i jo crec que Cancelo és un gran jugador. Després veurem el rendiment, però a priori crec que és un gran jugador i és un especialista. Per mi l'última línia millora. Al mig del camp veurem després el rendiment, com en tots, no? Sempre l'asterís, però jo crec que Gundogan és un jugador que te'l diversifica, que te'l versiona, pot jugar a la part alta del quadrat, a la part baixa, pot jugar en moltes posicions i és un gran jugador. I després, a dalt, l'aparició de Lamine Yamal, per tant, un jugador que per mi en 3 partits ha decidit millor que Dembélé en 6 anys i que és desequilibrant i que apunta alt, et dona molt de talent per aquella zona. A més, pot jugar Rafinha, que evidentment no té l'1 contra 1 que crec que hauria de tenir un jugador del Barça, que és brasiler, ha vingut a canvi de 55 milions, però té altres virtuts. I a l'altra banda, acabes de fitxar João Félix, que et suma talent. Per tant, des del punt de vista de talent desequilibrant, que creiem que pot ser útil, o jo crec que pot ser útil, jo crec que l'equip millora a dalt. Perquè els dos jugadors que han marxat
tenien talent, però no eren titulars per Xavi.
Per tu millora, també?
No, el David es deixa una cosa important, de tota manera, i és que, sí, clar, jo també, però fes una plantilla curta, bona, que llarga i paqueta. Vamos, és una obvietat. El problema és que no podem oblidar-nos que fa només un any, al partit contra l'Inter, hi havia 8 jugadors que no podien ser alineats, entre sancions i lesions. 8 jugadors. Clar, una plantilla curta, el que pot suposar és un problema.
Ja t'asseguro, si jo, tens un virus FIFA d'aquests vestits. Si tens un virus FIFA curta o llarga, te'n recents.
Sí, ja, no, però si en tens, curta, sí, però si en tens 23 jugadors, sí, és una cosa, i si en tens 19
és una. El problema és que la unitat B de l'any passat no et dona resposta. No, si i que acabes jugant
si
amb Piqué i t'enfonses a la, no, a la Champions.
I Xavi, el que passa que ara comunicativament està molt ben assessorat per l'Edu Polo i no ha tornat a repetir ni el plantillo ni quan li han preguntat, creus que tens millor plantilla? Ho mirarem a final de temporada. L'any passat hauria de dir, crec que sí, és millor, i un plantillo, etc, que s'ho ha hagut de menjar durant tota la temporada, pobre home.
Una pausa, un segon. Sí, un minut i mig, gràcies, Lluís. Ara escoltem el Fernando Polo i seguim, eh? I seguim. Hem d'anar a Sevilla, que el Sevilla ha fitxat Sergio Ramos. És increïble aquest fitxatge. 38 anys. I hem d'explicar una història molt interessant. D'un jugador del Mundial de Bàsquet que ha perdut un ronyó. Ha perdut un ronyó.
Un jugador serbi, no?
Sí, per un cop.
Per un cop que ha vist, home...
Increïble.
Sí, però no sembla un cop...
Durant el partit... Durant un partit li donen un cop de colze, sí, sí, i ha tingut problemes renals i, hòstia, ha acabat perdent el ronyó. Ara ho expliquem, el tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11 d'octubre de 1957.
I el número de la sort, el...
El 6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tres i la mitjanit. Com va la possessió de micròfon avui? M'encanta, nen. Això és estar al camp regat, eh? Que sí, eh? Ja veuràs, veuràs. Increïble.
Obertura per Fernando.
Fernando, juga. Bé, no, fem la valoració de la plantilla i m'agradaria avançar perquè vull explicar més històries.
Aviam, valoració de la plantilla. Per mi, la plantilla està força bé. Crec que el Barça ha d'aguantar fins al mercat d'hivern pel Joao Félix. Perdona, pel Joao Félix. Pel Vitor Roque.
Ja, Vitor Roque, ja el sabia.
No, però
és un altre maló, eh? No li posem molta parafernàlia, no, que és un maló, eh?
No, però jo crec que el Vitor Roque és un jugador, sí, que està, sí, demostrant...
A mi m'encanta.
Haurà de tenir la fase d'adaptació. Però sembla que és un jugador, un bon finalitzador. Ara bé, el nostre finalitzador ara està una miqueta... Bueno, d'aquella manera. No sabem si és que li costa... començar, o que des del Mundial no, encara no s'ha recuperat. I a més està fent crítiques públiques a com decideix l'entrenador que l'equip ha de tenir una estructura d'atac. Llavors, a mi això no m'agrada, però és un crac i els cracs tenen aquestes coses. I quan un crac està nerviós perquè és un golejador i no li entra massa, seria de permetre que algun cop digui alguna cosa. Espero que no reincideixi i que el que faci s'està més encertat. Va tirar molt bé el penal.
15 dies a Polònia són perillosos.
Bueno, correcte. Quan comença a donar entrevistes, sí, a veure, sí, per on sortim. Vale? Però jo crec que la plantilla està força bé. O sigui, jo crec que la clau d'aquesta plantilla, i ho ha comentat el David abans, és que els defenses, els centrals, per exemple, si estan els 3 bé, els 4 bé, tens un problema per deixar tios a la banqueta.
I Koundé està molt bé.
Ah, al mig del camp,
tens problemes.
Encara que juguin 4, qui deixes fora quan estigui bé Pedri?
Clar.
Perquè tens 5 primers espades.
No, i pots sumar Joao
perquè
o Ferran.
Perquè el Romeu ha demostrat que és un jugador. Més,
no, però, i pots sumar Joao i Ferran a la posició del quadrat al davant, no? També.
No, i a Sergi Roberto.
Sí, sí,
Sergi, bueno, ja el dono com a suplent a Sergi Roberto, però Romeu a mi m'està encantant.
Sí.
Gundogan, si l'has fitxat, bé, capità del City...
Ahir té moments de, de brillantor.
Frenkie de Jong està en aquell nivell de dir s'ho ha cregut.
Que aparegui,
res a veure amb el Gundogan del City.
Però hi té moments de primer toc de brillant.
Però una altra cosa.
No, i tot el temps del món. Li hem donat 6 anys a Dembélé, no li donarem 6 setmanes a aquest pobre.
Però
perquè aparegui ha de jugar. I després, el Frenkie de Jong per mi està en aquell moment que s'ho ha cregut. Que s'ho ha cregut. Pedri, quan està bé, és el millor del mig del camp, i Gavi és aquell tio insubstituïble. Quan estiguin bé els 5, un estarà empipat.
Sí.
Vale? Ja no parlo de que en aquell quadrat hagi d'entrar Joao Félix. I davant, et diré una cosa, és que has perdut a Ansu. Vale? És veritat. Però és que has guanyat a Ferran. L'any passat Ferran era un tio que no hi comptaves, que era un tio que deies carn de mercat segur.
Era un tio mentalment perdut.
Perdut, i que a més tu deies qui és el primer davanter que he de vendre?
Aquest.
No sé com el col·locaré, no sé on el cediré, però aquest tio no pot seguir aquí. I jo et diré una cosa, jo no he sigut molt fan d'aquest Ferran dels darrers temps, quan al principi m'agradava, però que és un tio que s'havia abandonat. Ara ha tornat, eh?
Sí.
I el tio s'ha posat al gimnàs, s'ha posat a entrenar...
I una mica palancat amb la titularitat. La titularitat va palancar aquest jugador, d'alguna manera.
Bueno,
surt com un llop famèlic.
Es tria bé.
Surt amb una fam que no tenia l'any passat quan era titular de l'equip.
I
per tant,
porta...
ha canviat el jugador. És com una altra persona. Els moviments del Ferran són molt més ràpids, són molt més elèctrics. Està constantment buscant la bola perquè justament juga 25 minuts, no juga 95. Clar,
doncs, si has guanyat
i ha canviat
futbolista.
Absolutament. I en aquest sentit, clar, el problema que li veig és que realment s'ha convertit un substitut de luxe. No sé si dins de la titularitat donarà aquest rendiment perquè realment surt de forma explosiva.
Sí, bueno, però dóna'm més avantatge, això.
Et dona més avantatge. El Rafinha, per mi, és un tio que sempre dona un set de mitja, perquè el tio no para de pencar. Espero que Lewandowski torni a ser Lewandowski, perquè és boníssim. I la incògnita de Joao Félix, el que dèiem abans, si no li pot l'ansietat i no li pot allò, el voler ser titular abans del que li toca, perquè no li toca encara, ostres, jo crec que has guanyat. Sí que és veritat, Ansu sense estar bé, el que tenia era gol. I si el teu davant de centre golejador estrella no està tocat per la vareta i no fa tants gols...
Tenia gol.
Home, sí. Mira, jo et diré una cosa. Jo crec que l'Ansu jugant... Però, Roger, si és que ha jugat de titular...
Clar, però
poquíssim.
Però pots quedar amb això, pots dir, per què no el posa Xavi?
Sí, jo et dic una cosa. L'Ansu...
Bueno, perquè no el veia, però jo respecto el Xavi, que no el veia. Que no el veia perquè ell veia entrenar. Però dic que sense estar com estava abans, una pilota morta a prop de l'àrea, l'Ansu, amb un xut sec, te la fot a dintre.
Jo l'Ansu que he vist a la pretemporada, en aquesta pretemporada... Si el Barça no hagués estat el que he explicat abans, en una situació feble econòmicament, necessites moviments i tal, i ell hagués acceptat el rol, perquè clar, això és molt important, perquè tots sabíem que no anava per ser titular, jo m'hagués quedat. L'Ansu que he vist a la pretemporada, m'ha semblat un jugador, no els últims minuts que va jugar en l'últim partit, que jo crec que ja surt,
ja
surt pensant que se'n vol anar, sinó a la pretemporada he vist un jugador més elèctric, he vist un jugador més incisiu, he vist un jugador més dinàmic, i el gol sempre l'ha tingut. I és evident que, clar, a menys minuts, doncs menys gol. Però jo crec que jo aquest me l'hagués quedat, el que passa que ell, evidentment, doncs ha pres la decisió de marxar, i jo crec que amb bon criteri.
Perdona, i al mig del camp, Fermín, aquest jugador, compte.
Sí.
Alerta, no?
Anant sortint. No, només un comentari respecte a Lewandowski. Jo només he conegut un jugador que no se'l pot canviar, i es diu Leo Messi.
Ara.
No es diu Lewandowski. El problema és que no hi ha relleu per Lewandowski fins que arribi Vitor Roque. Jo crec que Vitor Roque no només farà un favor al Barça, li farà un favor a Lewandowski.
Per mi és l'únic problema de la plantilla, que és que per mi li falta gol.
Sí, però ara mateix.
Però no compta,
a l'espera del que aporti Joao Félix.
No és fàcil la seure Lewandowski. Encara que no sigui Leo Messi.
No és fàcil.
En aquesta plantilla actual, asseure Lewandowski
No, no, actualment no es pot.
Diré que gairebé és com David, seure Leo Messi en el seu moment, aquí, encara que
en aquest moment no es pot. Per això crec que serà realment un favor per l'equip i també per Lewandowski que hi hagi competència.
Quan,
en aquest moment ara té.
Quan arrenqui tot el setembre cada tres partits, potser sí que ho podrà fer-ho. I és més, vale. El cos tècnic veu en Joao Félix a vegades millor de nou que no...
De fals nou.
Sí, de fals nou o de nou en aquesta zona. Com, va, acabar, com va acabar el partit?
Per,
va acabar
cert, així a Pamplona. Parlant de, abans del tema Joao Félix i l'encaix, hi ha una cosa que no hem contemplat, però que potser el Xavi també li dona volta, és que ara té dues setmanes, perdó, perquè ara sí que té el Joao Félix a la plantilla, ara sí que s'ho ha de plantejar. Potser canvia el dibuix.
Sí, potser sí.
Hi ha l'opció del 3-4-3.
El David ho deia, que ho revisés, que agafés la lloreta i ho revisés.
El dibuix i una altra opció. Que l'altre dia, bueno, ahir, em sembla, vaig veure un fil de l'Àlex Dalmas i estic d'acord. La presència de Cancelo et permet invertir el quadrat.
Clar.
Jugant Cancelo a la dreta com un quart migcampista, perquè recordem que Cancelo s'ha reinventat en Guardiola. Sí, han acabat malament, però sí, s'ha millorat moltíssim com a futbolista, jugant pràcticament com a interior.
Bueno, i el Xavi ho feia amb Dani Alves, no?
Sí,
i és el 3-4-3 que comenta el Fernando.
Però no com a interior, sinó més a la banda, com un teòric fals extrem, però per l'altra banda. Llavors, aplicar la possibilitat de l'extrem, encara que sigui, que m'ha canviat, encara que sigui un Joao Félix, a l'altre costat. Ja. És a dir, no comptar amb un quart migcampista a l'altre costat, invertir el quadrat. També és una opció. Mm. Però sí que jo crec que Xavi ha de buscar fórmules. Mira, és que m'havia apuntat una dada. Ahir, Frenkie de Jong, 125 participacions. Per mi, són fins i tot excessives. És a dir, hi ha un protagonisme brutal a la part alta del quadrat. Saps quantes intervencions va tenir Gundogan?
Crec
65.
Que són, sí, anava a dir 50 llargues.
No, són números d'opta, eh? Sí. 65. 80
la
aproximadament, Gavi.
És
a dir, els interiors han de pesar més. Ja. I no pesen per diverses circumstàncies. A vegades també per individual, perquè al final tu necessites jugadors que encarin. Saps quants driblings tira ahir, Gavi?
Zero. Ja. Tampoc és la seva especialitat, bueno, un contra un. Ja.
No, però és veritat que si jugues a dalt, a la part de dalt,
has de generar.
Has de fer coses que generin desequilibri. O bones passades.
I preparar-te col·lectivament per la pèrdua. Important preparar-te col·lectivament per la pèrdua.
Marc Brau, digues.
Simplement per posar-vos una dada sobre la taula, tenint en compte que ho estem comparant l'any passat, Lewandowski participa en el 40% dels gols del Barça.
Ara mateix no.
Són 36 gols i 8 assistències. Que vull dir que quan analitzem què aportava Ansu, què aportava Ferran, tots plegats, quan mirem les dades d'aquesta temporada, tinguem en compte aquest detall. Que el 40% dels gols els genera Lewandowski.
Que sense això no guanyes la Lliga.
Però si abans, any, ell no està a aquesta alçada...
Això dic.
Aquí tindràs un lío, eh?
Per això dic.
El guarda de suplir aquests gols. Abans ho hem comentat...
Això deia d'aguantar fins al gener, sí. Que arribi...
Té feina ara, té feina Deco de cara al gener, de moment.
No, però amb el nou Lamine Yamal, amb l'arribada, aquest nou Ferran, amb el tema de Joao Félix, etc.
Jo el Lamine Yamal estic molt a favor de, fins al gener. Jo estic molt a favor de que el Lamine Yamal jugui de titular perquè s'ho mereix. Però quan arribin els dos partits per setmana,
no
potser Lamine Yamal no pot jugar, perquè a més és un jugador que té 16 anys que s'està formant.
No, Lamine Yamal ha jugat 60 partits a futbol 11. Per l'edat que té, que jugava a futbol 7.
Ara l'escoltarem. Un moment, ara l'escoltarem, sisplau, que està amb la selecció espanyola. Us vull dir una cosa. La setmana que ve el Barça farà com un resum del mercat de fitxatges amb una roda de premsa amb Deco. I també volen preparar l'estructura esportiva. En aquesta estructura esportiva, ja fa dies que us ho expliquem, hi haurà Bojan Krkić. Bé, Bojan Krkić, a banda de formar part de l'estructura de Deco, de treballar amb l'equip de Deco, ja us vam dir a RAC1 que seria l'acompanyant de jugadors joves que estan entre filial i primer equip. Jugadors com Fermín, jugadors com Lamine Yamal, el Barça vol que tinguin un assessorament d'algú que conegui una mica el que és això. Ser molt jove i haver de rendir ja amb la màxima pressió al primer nivell, però en alguns moments haver d'anar al filial, no? De dir, toca de peus a terra. I Bojan Krkić serà una mica aquest acompanyant també. Una de les seves funcions dins l'estructura de Deco serà això. I afegeixo avui, aquí el tu diràs, Bojan Krkić serà entrenador assistent del cadet B del Barça, a la Masia, perquè també vol començar a formar-se com a entrenador i veure si li agrada o no el fet d'estar a les banquetes. I per tant començarà de moment pels nanos, pel cadet B, i també farà una mica aquestes funcions. S'ha de presentar encara oficialment, Saperes, Bojan, com a estructura.
Està ara mateix amb els Barça Legends.
Està amb els Barça Legends, i la setmana que ve, en principi.
Tan bon punt quan torni, hauria de signar el contracte.
Molt interessant aquesta compareixença de Deco.
Sí,
preparar el club, perquè hi ha molts temes.
A veure si resol coses.
No vagis ja a fotre maranya, perquè ja veig... Sí, perquè és que ja el veig
venir, la Maranya...
Perdona, ara estic al costat bo de la història, com Courtois.
Sí, però la Maranya la fots igual.
Em veuen igual, no? Em veuen igual, eh? Em veus que veus? Em veus David Bernabé de 4, no?
A tot això,
sempre.
Mare meva.
Escolta, no, és veritat que això arribarà abans de la propera jornada de Lliga. Sí. Però és que jo crec que presentar l'organigrama i les funcions i les tasques de cadascú... I és veritat que jo crec que el Deco vol explicar-se.
Sí, per si t'ho dic. Té ganes.
A Dazón ja parla i la setmana que ve...
Fernando, i fliparies en el club, se l'estimen, el David. És que no ho entenc.
No ho entenc. S'ha ben vist. A veure, tenim...
Jo crec que ara més que abans.
Som en Deco dels pocs que quan el pas pel carrer et parla.
Et saluda, no?
Et deixa frases.
Sí.
És una seqüència allà. Ja
tenim aturada FIFA. Marc Brau, quants jugadors del Barça estan repartits pel món? Perquè molta gent a vegades es despista. A veure.
Bé, tenint en compte que ja hem dit quina és la xifra de la plantilla, 19 del primer equip més la Mini Fermín, va, comptem-nos 21, però que Pedri i Araujo estan lesionats. Dels 19 disponibles del primer equip que tenia Xavi disponibles per Pamplona, 12 estan repartits pel món. És a dir, tenim a 12 convocats amb les seves respectives seleccions. Recordem que l'any passat el virus FIFA, la primera aturada, va fer mal, i déu-n'hi-do, amb la lesió d'Araujo, que es va perdre tot el tram important de la temporada abans del Mundial i tot el Mundial. De fet, tenim molts jugadors també amb diferents seleccions, la gran majoria d'ells jugant partits de classificació per l'Eurocopa d'Alemanya. Alemanya, per exemple, no juga partits classificatoris perquè és la selecció anfitriona, però hi ha un amistós força interessant, Ter Stegen i Gundogan contra Koundé. França-Alemanya a Dortmund la setmana que ve. No és un partit oficial, però déu-n'hi-do aquest partit amistós. Hem d'apuntar que de tots aquests jugadors que estaven convocats hi ha hagut un que ha entrat en els últims dies, que és Rafinha, que en principi no havia estat seleccionat per Brasil, però que va entrar en el lloc del lesionat Vinícius, que l'afegí que Vitor Roque ha estat convocat amb la selecció olímpica per preparar els Jocs de París 2024. S'han quedat a Barcelona, per tant, només 7 jugadors: Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Ferran Torres i Fermín López, així que 12 dels 19 jugadors que ara mateix estan disponibles són els que n'estan voltant pel món. Veurem de tots aquests quants tornen sants, quants no, i quants d'aquests futbolistes doncs té disponibles Xavi, no només per jugar el partit entre el Barça i el Betis del dissabte dia 16, encara queda molt, sinó també a l'eix d'aquest Barça-Antwerp de la Champions del dia 19.
Anem a escoltar Lamine Yamal, que ha parlat amb Espanya, no farà entrevistes perquè té 16 anys, però la selecció espanyola, ja que és l'absoluta, ha dit, va, què li farem, un vídeo, no? Que li han fet un vídeo, no?
Sí, li hem fet aquest vídeo clàssic des de que l'han recollit a l'aeroport fins que l'han portat a la ciutat del futbol de les Roces, i l'hem vist força més alliberat que no pas a les entrevistes que, per exemple, l'havien vist o la setmana passada al canal oficial de la Lliga o també amb els mitjans del club. Són declaracions als mitjans oficials de la federació, una conversa força distesa, i això sí, tot i ser un futbolista de poques paraules, ha donat diferents detalls interessants sobre tot el que li està passant els últims dies, començant de per què ha triat jugar amb Espanya en lloc de jugar amb el Marroc.
Desde siempre he jugado con España, desde la sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial, y todo lo que se pueda.
També ha explicat quins consells li han donat als seus companys del Barça. Atenció al consell de Gavi.
Siempre hablo con Valde y me dice que nada, que disfrute, que encare, que no tenga miedo. Gavi igual me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo, y Pedri más de lo mismo, me ayuda mucho.
Que vagi fort i jugui sense por, el consell de Gavi a la minya mal, que tampoc es passi. També ha definit què creu que pot aportar a la selecció espanyola.
Yo creo que puede aportar, obviamente, juventud, alegría, y en el campo, pues, verticalidad y desparpajo.
I per acabar li hem preguntat en quin jugador de la selecció dels últims anys s'ha fixat. Atenció, que hi ha sorpresa.
Todos los jugadores son increíbles, son muy buenos, pero... Sobre todo cuando Asensio empezó a jugar, ahí me gustaba mucho Asensio.
Y ahora vas a coincidir con él, ¿no? ¿Se lo vas a decir?
No, me da vergüenza.
Bé, doncs Asensio és el jugador en el que s'ha fixat la Minya Mal. He de dir que no té mal gust, jo sóc bastant d'Asensio.
Home, jo he vist algun gol...
Bo.
Està
jugant bé, eh?
Clàssic xut amb la cama esquerra, no?
Els Asensio aquells que fa l'eslàlom i veu porteria i l'enrosca amb potència.
N'havia fet el Bernabéu.
Jo crec que amb la espanyola va fer un gol.
Sí, i al camp del Villarreal.
Les per l'escaire, brutal.
I al camp del Villarreal va estar a punt de fer aquest gol. Eslàlom per la dreta i xut al travesser.
Sort a la Minya Mal, a veure si el veiem debutant, segurament.
Aquest xaval és veritat que és diferent.
Home, no és Munir,
no.
I el Xavi, quan va començar, el poc de començar el Xavi, ja el tenia clitxat i va dir... Aquest l'hem de cuidar perquè aquest... El que passa que jo no esperava que vingués tardes de glòria tan ràpid.
Jo quan vaig veure el quart d'hora aquell que va fer contra el Betis l'any passat quan va debutar, aquella picadeta que fa a les canals centrals i aquella intuïció per entendre que el central pot fallar, que està a punt de marcar i roba, jo vaig dir, escolta'm...
Jo el Gamper.
15 anys, jugant com el pati de casa seva, debutant a la Lliga amb el Barça...
I tornem una miqueta al que dèiem abans del Joao Félix. El talent és espectacular, però sobretot el que no era normal és que un xaval de 15 anys tingués aquesta actitud jugant amb moltíssim públic, un xaval que el màxim que havia jugat és davant de 4 o 5.000 persones i de sobte passa als millors estadis de la Lliga i com si hagués estat tota la vida. Això no és normal.
I és veritat que ell juga a la posició del Dembélé, però és que, a veure, tria molt millor
no per pilotes, no per pilotes.
I mira que el Dembélé té dues cames...
No, però, Fernando, no falla una passada per dins. Aquelles passades que fallava Dembélé per dins, inclús Rafinha, no en falla
ningú. En només un partit, la seva actitud defensiva respecte al primer partit que va fer, totalment diferent, perquè realment es va oblidar de la marca algunes vegades en el primer partit, en el segon li diu, això no pot passar.
Demostra estabilitat emocional,
també.
I
no li va passar ni un sol cop el diumenge.
Escolta, molt jove, Lamine Yamal, i un veterà ja del futbol, Sergio Ramos. Us ha sorprès el seu fitxatge pel Sevilla? Deixeu-me anar un moment a Sevilla i ara us pregunto què us ha semblat. Perquè mira, Pepe Castro, el president del Sevilla, deia això fa uns dies sobre Sergio Ramos. Pepe Castro.
Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos. Es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja.
Es que él quiere venir a nosotros.
Bueno, yo quiero que me regale usted un avión. Regálemelo. Regálemelo.
0 de 9, Aleix.
Doncs,
resumeix així.
Sí. Sergio Ramos és oficialment jugador del Sevilla, tot i aquestes paraules sorprenents del president Pepe Castro, saps?
Sí, ho ha fet oficial al Club Andalús a 6:15 PM. Ja hem vist a Ramos amb la samarreta del Sevilla, també en una fotografia al costat de Rakitic. Des d'avui, company seu, és el retorn de Ramos al Sevilla 18 anys després. El darrer dia del mercat de la temporada 2005-2006 va fitxar pel Real Madrid. El club blanc hi va passar 15 anys. Els dos darrers els juga al PSG i ara torna a casa abans de tancar la seva carrera. Arriba com un jugador lliure després de finalitzar, com dèiem, contracte a París i signa per una temporada, segons diuen des d'allà, renunciant a ofertes de Turquia i l'Aràbia Saudita i cobrant un 10% del que guanyava a França, poc més d'un milió d'euros. Avui ja l'hem pogut escoltar d'entrada demanant disculpes o fumant la pipa de la pau amb els aficionats del Sevilla que no vegin amb bons ulls aquest retorn.
Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Solo deciros que soy uno más, que vengo a sumar, que vengo a remar en la misma dirección y estoy deseando de volver a ponerme el escudo del Sevilla, pisar el Sánchez Pizjuán i volver a reencontrarme con todos vosotros.
Pels qui no sàpiguen el perquè d'aquesta disculpa i d'aquestes paraules de Ramos, recordo també que el 2017, en una eliminatòria de Copa, marca el 2-3 amb un gol de Panenka de penal i reacciona fent aquell gest com Messi davant de Luis Van Gaal o el que feia Riquelme, aquell del Topo Gigio, davant dels Viris, després que l'haguessin increpat durant tot el partit. A la zona mixta, aquell dia Ramos va dir això.
Uno no se va contento. He visto recibimientos a Rakiti, a Daniel Alves, que no han mamado aquí, como dice algún que otro amigo mío, y se les recibe como si fueran dioses. Yo no lo voy a cambiar, pero yo tampoco voy a cambiar mi forma de jugar, porque me debo a mi equipo, que es el Real Madrid, soy el capitán de este equipo y tengo que dar ejemplo en todos los sentidos.
Doncs aquell dia segurament va ser el punt àlgid d'aquestes discrepàncies amb el públic del Sevilla després de la seva sortida precipitada aquell 2005. D'aquí aquelles paraules, d'aquí les d'avui i també aquest discurs dirigit al cor dels sevillistes.
Esto se lo debía al sevillismo, pero también, por supuesto, se lo debía a mi abuelo, que me hizo sevillista desde pequeño, a mi padre y, como no, también a Antonio Puerta. Son muchos motivos los que nos unen y yo creo que entre todos haremos un Sevilla mejor.
Fins ara Ramos ha jugat 32 partits amb la samarreta del Sevilla, ha marcat 2 gols, 31 els va jugar la temporada 2004-2005, la 5-6 en va jugar un just abans de marxar i fitxar pel Real Madrid. Si m'ho permets, Aleix, deixa'm que llegeixi un tuit que m'ha fet gràcia avui de Fran Martínez.
Sí, l'he vist.
És literalment 2003, diu Santi Cazorla en el Oviedo, Sergio Ramos en el Sevilla, Pepe Reina en el Villarreal, Fernando Alonso en la Fórmula 1 y por si fuera poco, esta noche vuelve el Gran Prix, la vuelta a tu infancia que nunca imaginaste.
Jesús Márquez, compañero de Canal Sur Radio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué se dice del retorno de Sergio Ramos en Sevilla?
Bueno, ahora mismo la gente está atención al término, engorilada. Esto hace un mes se lo cuentan a alguien y no se lo cree, ¿no? Le han hecho una entrevista muy cuidada, muy tranquila, en el césped del Sánchez Pizjuán, los medios del Sevilla. Bueno, en realidad nos han reventado la rueda de prensa, ¿no? Luego vendrán las preguntas un poco más incómodas, ¿no? Pero ya en esa rueda de prensa ya se ha ganado a toda la afición. Bueno, ha dicho que está loco por uno de sus sueños, alzar un título con el Sevilla, que eso siempre gusta. Ha dicho que hace un mes, atención a la confianza que tendría, hace un mes le compró a sus hijos la camiseta del Sevilla ya con el 4. Hace un mes era imposible que fichara, como bien habéis oído. Se ha emocionado en la entrevista, ha vuelto a hablar de Gol Norte y de los Viris, que son los que realmente lo tenían enfilado, porque los mandó a callar y porque en su momento se tuvo que cerrar incluso esa parte del estadio Sánchez Pizjuán. Ahí es donde venía también toda la polémica, o parte de la polémica, con la grada de animación del equipo sevillista. Ha dicho que la grada no es el número 12, sino que es el número 10 el que tendría que llevar. En fin, yo creo que viene muy maduro, viene de vuelta, sabe lo que tiene que decir, viene con las ideas muy claras, viene sacrificando mucho dinero, viene con mucha ilusión, y ya en esa entrevista, en las horas que lleva, a los que todavía no tenía convencidos para la causa, se los ha metido en el bolsillo, ¿eh? Así que la gente está enloquecida, algo que, por cierto, no entendíamos cómo se había tardado tanto tiempo. Bendito sea el colista y la tabla de clasificación. Yo era de los que quería que viniera porque no entendía cómo, no te voy a decir una oferta de mercado, pero es que va a cobrar 1 millón limpio, no va a ser ni mucho menos el que más cobre en el Sevilla, yo diría que todo lo contrario, pero el Sevilla lo ha pensado, lo ha meditado, han cambiado la filosofía, la plusvalía, quieren gente joven, desconocida para poder vender, por cierto, habitualmente al Barça, y sí, bueno, pues
sabemos
en principio...
Sí.
No salió lo del inglés, por cierto, porque el Sevilla lo ha intentado, ¿eh? Bueno, incluso me cuentan, fijaros lo que os voy a decir, me cuentan que incluso tiró el último día las redes por si podía pescar con Íñigo Martínez, ¿eh? Por si el Barça no lo podía escribir, pues, tiró las redes, ¿no?
Pues, lo hemos contado esta noche, ha estado a punto, porque estaba entre Eric y Íñigo, y al final el Barça dijo, bueno, va, que Eric se vaya cedido al Girona y con el espacio que deja su salario inscribimos a Íñigo, pero si no, a lo mejor a última hora hubiera podido pasar, imagínate lo que cuentas. Oye,
o sea, que era la última opción, sí, la de Ramos ha sido la última opción, dime.
Que tiene 38 años, ¿sí? ¿Tan engorilados están en Sevilla? O sea, va a hacer 38 años en marzo.
Sí. Bueno, ha dado un dato él que yo no lo sabía. El año pasado en el Paris Saint-Germain jugó, después de Donnarumma, fue el que más jugó. Yo sé que los vídeos, estos que ponen los reels en Instagram, claro, uno intenta salir guapo, delgado y de perfil, a ser posible, ¿no? Pero ha puesto unos vídeos que lleva todo el verano trabajando, corriendo por el campo, por la finca, mañana y tarde y noche, y bueno, él dice que evidentemente le falta el ritmo de competición, pero que se siente con la ilusión de un canterano, ¿no? Y que mañana va a pisar de nuevo la Ciudad Deportiva, que se va a reencontrar con Jesús Nava, con Rakiti, en fin, que está ilusionadísimo. Y yo creo que por lo menos un añito bueno puede dar todavía, ¿eh?
Vale. Lo recibirán bien, entonces, dices, o sea, ya está, ¿eh? Se le perdona.
Después de la entrevista, ha pedido perdón, ¿eh? Lo primero que ha hecho, lo habéis oído, pedir perdón, pero es que la entrevista se ha basado también pidiendo perdón. Le han hecho un lavado de cara, hablando claro, le han hecho ya un primer enjuague para que esto amortigüe un poco. El propio José María del Nido Carrasco, que ha sido el que al que se le encendió la bombilla en las últimas horas, el que dijo, oye, mira, nos han metido 8 goles, el Alavés nos metió 4, que nos humilló Mendizorroza, Marcao está lesionado, Niansu también está lesionado, bueno, Marcao, por cierto, lo han dejado incluso fuera de la convocatoria, que por cierto, qué suerte, permitidme una cosa, qué suerte está teniendo Mariano y Víctor Horta de la bomba de Ramos, porque esto ha pasado de puntillas, pero Mariano también tiene dudas pendientes con la afición del Sevilla, que en su día dejó tirado al Sevilla cuando tenía ya un acuerdo por irse al Real Madrid, y aquí hemos hablado ya de que viene un exjugador que ha estado de vacaciones en chancla en Madrid, que este sí que no lo ha querido absolutamente nadie, sin embargo el Sevilla lo ha fichado, pero claro, como ha sido tan rápido lo de Ramos, ha dejado un poco tapado lo de Mariano, que mañana por cierto lo presentan y será el miércoles cuando presenten a Sergio Ramos.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Oye, gracias Jesús por esta conexión de urgencia y por explicarnos un poco el sentimiento que hay ahí por la llegada y el retorno de Sergio Ramos. Un abrazo grande.
Hay morbo, no perderos ese derbi, ¿eh? Isco frente a Ramos.
Va a tener eso será bueno.
Vaya. Vamos a estar muy entretenidos. Empieza la marcha.
Ya te llamaremos. Un abrazo,
grande, Jesús.
Adiós,
un abrazo, adiós.
Adiós, adiós. Jesús Márquez, Canal Sur Ràdio. Recordo, 1 d'octubre, Barça-Sevilla, a Montjuïc. 1 d'octubre, d'aquí a menys d'un mes, Barça-Sevilla, Montjuïc.
Està molt bé que torni. Vamos.
Això serà, això serà divertit.
Quan jugui contra el Barça, contra el Madrid.
Ja.
Contra el Madrid, eh?
Abans d'anar amb l'actualitat de l'Espanyol, que de seguida tenim una trucada molt interessant, què passava a Espanya quan Ramos jugava per primer cop al Sevilla, al 2005?
Re, molt ràpid, mira, m'hi entemo. Coses que passaven l'últim cop que Sergio Ramos va vestir la samarreta del Sevilla. El president del govern, recordes qui era l'eix? Era aquest, era aquest.
Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Era ZP. José Luis Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat, recordes qui era? Aquest.
Potser el problema ha estat que el nacionalisme català, conscient d'això...
Pasqual Maragall era el president. Aquell any va començar a emetre 4, el 2005. El juliol d'aquell any es va celebrar el primer casament homosexual a Espanya. El mòbil més venut aquell any va ser el Nokia 1110. Per si no el recordes, et porto aquí una fotografia, segur que l'has vist algun cop.
M'encanta.
250 milions d'unitats venudes. Els cotxes més venuts a Espanya aquell any 2005, Renault Megane, Peugeot 307 i Seat Ibiza. Aquell 2005, un dels hits musicals a nivell mundial va ser aquest.
Ja sonava Shakira, a nivell mundial. Que bona la cançó.
I Espanya, això a nivell mundial, Espanya aquest altre.
Home... El Loco, que gran. L'havia ballat moltes vegades, jo, aquestes.
I ara, com si fos un butlletí, anem als esports. Fernando Alonso aconseguia aquell 2005 el seu primer títol mundial de la Fórmula 1 amb el Renault i Rafa Nadal guanyava també el seu primer títol a Roland Garros.
Hòstia, el primer de 14, havia guanyat el 2005, sí, sí.
I ja que hi som per rematar-ho, aquesta era la veu del mateix Ramos aquell 2005.
Una experiència que no conocía y que para mí ha sido un tremendo orgullo, ¿no? Que Alfredo, pues...
La veu la té igual, Sergio Ramos, sí. Ha canviat gent.
Sí, sí, pensar que hi hauria molta diferència, però no, aquest és Ramos, el dia de la seva presentació amb el Real Madrid, va ser un 8 de setembre del 2005, per tant, d'aquí a 4 dies farà 18 anys justos d'aquella presentació.
I ara torna al Sevilla.
Amb el Sevilla heu dit que va fer 2 gols. Sí. Un va ser un golaç al Madrid.
Sí, i va ser important perquè el Barça guanyés la Lliga a Llevant.
El mateix dia que el Barça empat al camp del Llevant, meto gol de cap. Sí, sí.
Jo no vull ser plasta, però també estan comprant bull arbitral. Ramos és l'únic defensa que no fa penals i que li fan penals. Sense anar més lluny, a la seva última temporada en el Real Madrid li van pitar 13 penals a favor. D'aquests, 4 a Sergio Ramos, Lluís, un defensa.
Espera, acabo.
I al Sevilla, a tots els davanters del Sevilla, la temporada passada, els hi van pitar 5 penals a favor. Per tant, també estan comprant bull arbitral, per tant, un gran fitxatge pel Sevilla.
Però jo crec que la samarreta pesa,
que amb el Madrid passava més,
no? Amb la samarreta del Madrid, bueno, es multiplica per 10.
Aquell de l'Englet a Ramos, al Camp Nou.
4 i 2 quarts d'una. A veure, una altra història. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
A veure, què ha passat a l'Espanyol? Perquè hi ha hagut, ahir ens ho deies, cert rebombori després d'aquesta remuntada, no?, amb ovació a un fitxatge nou que es diu Ramon Ramos, ara l'escoltarem, i en canvi xiulets al Lele Cabrera, que és un dels capitans, no?
Sí, va ser una situació una mica estranya, la que es va viure ahir a Cornellà, primer per aquest debut, com deies, de Ramon Ramos, aquest lateral que ve d'Olympiacos, molt jove, que va debutar ahir. Jo crec que per la manera que té de jugar, de la seva empenta, de la seva energia, doncs la gent, no sé, li va agradar molt, fins al punt, ja ho explicàvem ahir, que fins i tot des de la graderia es demanava als jugadors de l'Espanyol que li passessin la pilota a Ramon Ramos. L'altra cara de la moneda va ser els xiulets a Cabrera, cada cop que tocava la pilota, sobretot quan va entrar Ramon Ramos, una situació bastant desagradable, i que, evidentment, doncs, estem parlant d'un capità, com Lele Cabrera, que porta ja unes quantes temporades a l'Espanyol.
No va quedar, evidentment, ell massa content ahir després del partit, no va quedar tocat, no va entendre massa més què estava passant, no?, perquè ell sempre ha estat implicat amb l'Espanyol. I hem volgut trucar avui al seu representant, el representant de Lele Cabrera, és Paco Ors. Hola, Paco, què tal? Bona nit.
Yes.
Què tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está Lele Cabrera después de los silbidos de ayer?
Pues bien, la verdad que a él no... es un... está muy, muy fuerte, y la verdad que estas cosas no le nunca han afectado, que bueno, el profesional
Espera, que no te oímos bien. A ver si te puedes poner en buena cobertura, porque no acabamos de oír bien lo que nos cuenta sobre Ele Cabrera. Diu que és un professional i que està millor, però evidentment mai és agradable que un jugador rebi els xiulets de la seva pròpia afició, i més en un partit que era una festa, no? Amb el 3-2 i amb la remuntada contra la Morevieta ahir de l'Espanyol, que aixeca un 0-2 i acaba guanyant per 3-2. A veure si el podem recuperar, companys, si està millor la cobertura. Mentrestant, Joan, no sé si val la pena que sentim algun document. No el podem recuperar encara, no? Doncs vinga, anem a sentir Ramon Ramos, que és l'altre protagonista, la cara bona de la moneda.
Sí, avui l'han presentat, ho dèiem, Ramon Ramos, lateral esquerre brasiler de 22 anys, que arriba cedit de l'Olympiacos sense opció de compra. També Keita Baldé, davanter de 28, nascut a Arbúcies i que arriba cedit de l'Espartak de Moscou amb opció de compra. Escoltem primer a Keita, si vols. Format a les categories inferiors del Barça i el Cornellà, ha reconegut que tornar a casa ha estat un factor clau per arribar a l'Espanyol.
El nen que tinc dins crec que no morirà mai, perquè és la meva essència i és el meu secret. I el nen d'Arbúcies, de Palautordera, de Sant Celoni, està sempre allà i sempre present. Ara que el puc treure fora a casa, no el puc escondre. I la veritat que molt content.
Doncs aquest és Keita Baldé, molt content. Ahir es va lesionar, no? Va marxar lesionat. A veure què.
Sí, tot i que avui la presentació ha dit que està bé. Val, cap problema.
Perfecte. Ara sentim Ramon Ramos, eh? Però abans, hem recuperat Paco, representant de l'Ele Cabrera. Hola, Paco, estàs per aquí? Pues no está por aquí, no lo hemos recuperado.
¿Mejor ahora?
No te escuchamos mejor, no. A ver si podemos recuperarlo, Paco. No sé dónde estás, pero la cobertura falla y no nos podrás contar cómo está Ele Cabrera y qué siente. Bé, doncs, intentem a veure si podem recuperar bé la cobertura. Acabem de sentir Ramon Ramos. Joan.
Sí, que s'ha mostrat molt agraït per la rebuda de l'afició, ho explicàvem ara el dia del seu debut ahir contra la Morevieta.
Quería decir que estoy muy feliz de estar aquí para ese club que me abrió las puertas. Estou muito feliz de estar aqui e espero retribuir esse carinho dentro de campo e honrar a camisa do Espanhol. Assim que eu cheguei, eu falei que os fãs do Espanhol encantavam.